Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades. I l'equip habitual que acompanya el Francesc Morgades i que sense el qual jo no seria el que sóc. Tampoc seria altres coses, però bé. Un equip que avui encapçala, com molts dies, el Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, que si ha d'allò, arreglar un cable, retocar un endoll i tal i qual. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions amb música, doncs agafa la Goretti Martínez els àudios de tot això, els posa a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres els pugueu consultar quan us vingui de gust, quan us avalleixi i quan us sembli interessant. I però, com ja he dit, la música és un company imprescindible per aquestes qüestions, perquè una hora xerrant, per més entretingut que pugui ser la xerrada, no deixa de ser una pelissa. Per tant, va bé, en tant en tant, relaxar. I com que estem a Nadal, doncs hem buscat una cançó per obrir el programa d'avui que ens parlés de Nadal. I hem trobat una cançó dels Catarres, el grup català tan conegut, que porta per títol És Nadal al món. Per tant, comencem aquesta edició del 5 a la setmana amb aquesta cançó dels Catarres, És Nadal al món. De desembre de l'any 1872. El dia que l'escriptor francès Juli Verne, completa la publicació en capítols i en una revista de La Volta al Món en 80 dies. Després veureu per què us explico això. El Jules Gabriel Verne havia nascut a Nantes el 8 de febrer de 1828. Era el primer dels 5 fills d'un advocat, Pierre Verne, i de Sophie Allot, una dona, una senyora, doncs, de família militar. S'expliquen moltes llegendes d'ell, com que es va fer famós amb les seves obres escrites i tot això. Primer es diu que es va escapar de casa seva perquè volia embarcar-se en un vaixell que anava cap a la Índia, amb un mercant, per poder-li aconseguir un collar de perles a la seva cosina Carolina, de la qual estava secretament enamorada. I d'això, doncs, va crear, doncs, la llegenda després, i el va portar a escriure totes les novel·les. Però no és ben bé així. Sembla que tot era perquè va tenir una mestra durant la seva infantesa i jovenesa i adolescència que explicava anècdotes d'un marit mariner que tenia, i ella es va anar entusiasmant. Es va interessar després, doncs, per la ciència, per la poesia, i va començar a escriure tot el que va fer. Però, de fet, abans, el 1847, va començar estudis de dret a París, on ja va escriure una obra de teatre que portava per títol Alexandre VI. El seu oncle el va ficar en cercles literaris, és a dir, en ambients literaris, i allà va conèixer, que seria definitiu pel seu destí, la família Dumas. El 1849, però, té el títol d'advocat, encara que ell continua escrivint teatre, no està per la burguesia, i el seu pare li diu: "Bueno, nen, deixa de finançar-lo", i li fa passar una mica de gana per veure si el noi s'arregla, però no, què va. Per què? Perquè el 1850 escriurà i estrenarà amb bastant èxit a París, i ajudat per la família Dumas, que dèiem abans, Les palles trencades. A partir d'aquell moment, la seva situació econòmica, evidentment, millora, sobretot perquè els Dumas el fan possible que sigui nomenat secretari del Teatre Nacional de París. El 1856 coneixerà la seva Honorine de Vian, una vídua que tenia ja, era mare de dues filles, es va casar amb ella el 10 de gener de 1857, i el seu pare va intentar fer les paus regalant-li 50.000 francs que invertís en borsa. El 1859 el noi va escriure la seva primera obra de ficció, la seva primera novel·la, que va ser curiosament rebutjada per l'editor, perquè deia que era una novel·la molt pessimista. Parlava d'una societat on la gent només estava pendent dels diners i del que deien els altres, com si això fos una novetat. El 1861 va marxar ell sol a viatjar a Noruega perquè la seva dona estava embarassada, i quan va tornar del viatge, doncs, es va trobar amb el seu fill, el Michel Verne, que li donaria problemes, però que després contribuiria a la seva fama. Va ser l'únic fill que va tenir. I el 1863 es va produir el fenomen. Va publicar el primer dels seus 60, en va arribar a fer 60, que ell va batejar com Viatges Extraordinaris, curiosament el que porta per títol 5 setmanes en globus. Va començar, doncs, una sèrie que anava publicant, com deia, amb capítols, i que va durar pràcticament 40 anys. La sèrie inclou totes les seves novel·les conegudes, agudes i per haver, El viatge al centre de la Terra, de l'any 1864, De la Terra a la Lluna, del 1865, és a dir, pràcticament Els fills del capità tan gran, 20.000 llegües de viatge submarí, el 1869, La illa misteriosa, el 1874, i la que provoca, diríem, aquesta efemèrides, que és La volta al món en 80 dies, de l'any 1873, Miguel Strogoff, etc. Tot això ho publicava al Magazine d'Educació i de Recreació, i ho publicava per entregues, és a dir, un capítol cada setmana, no? L'èxit de la primera novel·la, aquella que havíem comentat, dels 5 setmanes en globo, doncs va fer que els editors li oferissin un contracte a 20 anys, i 20.000 francs a l'any, la qual cosa, doncs, li va assegurar el futur, i a més va assegurar que això anessin a sortint. Però sempre es feia que quan s'acabava una d'aquestes novel·les en forma de fascicles, o així, o capítols, doncs llavors es publicava el llibre. Per això al començament us he dit que tal dia com avui es va completar l'edició en capítols, a la revista aquesta, però que després va venir el llibre. En canvi, la vida, així com la vida literària li anava bé, doncs la vida familiar no massa, perquè el seu fill, aquell, el Michel Verne, era molt rebel. De fet, de petit ja el va haver de tancar amb un correccional perquè era molt gamberro i molt d'això, i després el va posar en un manicomi, demanat això pel seu pare, no? Després d'alguns anys els metges el van deixar sortir i llavors doncs tot va ser una relació molt tibant amb el seu pare. Però curiosament, quan el seu pare, diguem-ne, mora, ell reprèn la d'això, i totes les novel·les, la seva feina, i tot, moltes de les novel·les que van sortir pòstumes de Jules Verne, doncs eren novel·les inacabades que el Michel es va dedicar a arreglar. Però el més definitiu va ser la mort de l'editor. La mort de l'editor li va canviar la personalitat amb el Jules Verne, va començar a escriure unes obres més pessimistes, va començar a tenir problemes de salut, i el 1888 va decidir passar a la política, com si això fos una solució. Es va passar a la vida de política d'Amiens, el lloc on residia, com a regidor de l'Ajuntament, i va estar 15 anys defensant la millorar de la ciutat. Però el 24 de març de 1905 està malalt de diabetes des de fa molts anys i morirà a la seva casa d'Amiens. I, com dic, la seva sèrie Viatges Extraordinaris, aquell que havia fet fins a 60, doncs va continuar això, amb el fill a l'ombra, diguem-ne, amb el fill a l'ombra, i rematant aquelles novel·les que havia deixat inacabades i inclús escrivint-ne alguna a ell, amb un ritme de 2 volums cada any, i per tant contribuint a la coneixement, a la saviesa posterior i al coneixement posterior de la figura de Jules Verne. I com que una de les novel·les més conegudes d'en Jules Verne és aquella del Viaje al fondo del mar, 20.000 leguas en viaje submarino i tal, doncs hem buscat la cançó que potser ens engrescarà una mica al matí o a la nit i ens completarà aquesta biografia del Jules Verne. El Yellow Submarine dels Beatles, clar.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
El 23 de desembre de l'any 1790, el dia que neix a la localitat francesa de Figeac el que serà considerat pare de l'egiptologia, Jean-François Champollion. El Champollion era un nen prodigi, de petit ja va destacar, penseu que parlava, als 9 anys ja parlava llatí, als 13 anys va posar-se a parlar l'hebreu i als 14 va començar a parlar l'àrab. De fet, però, ell abans, fins als 8 anys, doncs havia estudiat al seu poble, a Figeac, i després se'n va anar a viure amb la família a Grenoble i a casa, en concret, del seu germà Jacques, que era més gran que ell i que li va donar classes durant els primers anys d'estudiar, fins que va ingressar al Liceu, on va començar a interessar-se per l'estudi dels jeroglífics egipcis. Va aconseguir una còpia de la pedra de Rosetta. La pedra de Rosetta és una joia arquitectònica que van descobrir en un moment determinat els francesos que estaven remenant les cireres per allà, o intentant remenar les cireres per allà a l'Egipte, i que tenia un mateix text gravat a la pedra amb llenguatges de jeroglífic, amb grec i amb demòtic, és a dir, amb tres llengües. I era el mateix que deien. Després això ho va descobrir precisament el Champollion. Però bueno, ell va aconseguir una còpia, una calca de la pedra aquesta, i es va començar a obsessionar o a interessar per aquest tema. Se'n va anar cap a París el 1808 perquè, impulsat per això, volia conèixer les llengües properes a les que es feien servir en aquella pedra de Rosetta, i per tant doncs va anar a París, com diem, a aprendre copte, a aprendre el llenguatge d'Etiopia, i etc., que anava recopilant tot amb un diccionari de 2.000 pàgines, no us ho perdeu. El 1808 va començar doncs a intuir i a descobrir que hi havia lligams entre els tres textos de la pedra de Rosetta, i per tant va començar a veure quins trossos corresponien amb els altres, perquè això no vol dir que estiguessin escrites, que fossin traduccions literals, sinó que eren traduccions que això ho feien molt els egipcis. I a més se'n va adonar que allò que escrivia no era un llenguatge normal, sinó que era més aviat, almenys en un parell de versions, era un llenguatge de signes. El 1810 diu que els signes poden ser ideogrames o poden ser fonogrames, i per tant decideix investigar per allà, posant en ordre tot, intentant posar en ordre les llengües, perquè la més antiga i quina és la més moderna i totes aquestes coses. El 1817 tornarà a Grenoble a casar-se amb la seva nòvia Rosine Blanc i serà nomenat professor adjunt d'història mentre ell continua amb la seva dèria dels jeroglífics, però ara en aquest moment investigant i llegint i estudiant el llibre dels morts. Des del 1821 estarà amb la pedra de Rosetta, això que dèiem, que li permetrà desxifrar els primers rotlles reals, allò, els pergamins del rei, del faraó, perdó, Ptolomeu V, i els de la reina Cleopatra, que estan escrits, els de la Cleopatra estan escrites en grec, i escrits en grec i jeroglífic. Llavors anirà establint interpretacions jeroglífiques, es dit, desxifrarà 12 signes que en trobarà l'entrellat, sabrà què volen dir, i per tant això li anirà ajudant a desxifrar totes aquestes enigmes, notificant-ho a l'Acadèmia Francesa. Dos anys després publicarà un llibre que es considera el primer tractat d'egiptologia científica. Això fa que el seu nom comenci a sonar i que el nomenin conservador del material egipci del Museu del Rei, del Museu del Louvre, i que des d'allà convenci a Lluís XVIII de comprar les col·leccions del cònsol anglès i del cònsol francès d'Egipte, que les posen a la venda per poder-se jubilar o per poder-se retirar, encara que el rei diu que el preu és excessiu i que, bueno, que potser comprarà el del cònsol francès, però el del cònsol anglès no, que el facin fotre. Però, bueno, al final, el Champollion aconsegueix, entre el Lluís XVIII i el Carles Desè, el seu fill, que es completi tota aquesta compra que prestigiarà el Louvre i que permetrà crear el Museu Egipci. Ell, però, té un somni que farà realitat. El 1828, durant 2 anys, s'anirà a Egipte amb missió científica per recollir dades i aconseguir objectes per ampliar aquesta col·lecció, per ampliar i millorar aquest museu egipci que s'està creant a París, el Louvre. I és el moment en què tothom està d'acord en què crea l'egiptologia. Tot plegat, doncs, serà finançat per Carles Desè i pel duc de Toscana, Leopold II, que després serà rei de Bèlgica. Surten, l'expedició surt de Toló el 21 de juliol de 1828, i desembarca a Alexandria el 18 d'agost d'aquell mateix any. Instal·lat a la tomba del Ramsès IV, el Champollion Ballai es vol impregnar de tot això i, per tant, munta el llit i munta la taula a la tomba de Ramsès IV i mentre es van fent excavacions i tot això. S'endurà cap a Europa dos baixos relleus, un pel Louvre i un altre pel Museu Egipci de Florència, perquè el duc de Toscana pugui tenir també la seva aportació, i després tornarà, quan hagi fet això, tornarà al Caire el 1829 a gastar-se també uns diners que li han donat de premi i tal, comprant antiguitats pel Museu del Louvre, tot s'ha de dir. Arribats a Alexandria, estaran allà, recolliran coses i estaran esperant, hauran d'esperar dos mesos, fins al 6 de desembre, perquè el vaixell que s'ha de prendre les coses no arriba. Però a part d'això, el vaixell que arriba és més petit. Penseu que, mentrestant, ell s'ha fet amic del man de Mas d'Egipte, del Muhammad Ali Pasha, que li ha regalat, diguem-ne, els dos obeliscs que hi ha a l'entrada, o que hi havia a l'entrada del temple de Luxor. Finalment, però, només en podrà prendre un perquè fa massa bulto, pesen massa, i és el que està instal·lat a la plaça de la Concòrdia de París. L'instal·len allà el 1834. Un cop a París, rebrà o el nomenaran per la càtedra d'Arqueologia Egípcia, el Col·legi de França, i serà membre de l'Acadèmia de Belles Lletres de França. Morirà a París el 4 de març de 1832 d'un atac de feridura i el funeral es farà a l'església de Sant Roc, on precisament ell havia passat la seva infantesa aprenent, no us ho perdeu, el llenguatge copte, una de les llengües que es vivia o que es parlava en el temps dels egipcis. I com que el Champollion, els egipcis, doncs, li feien patxoca, hem buscat una cançó que parlés d'egipcis. Però, clar, quan diem egipcis, què pensem? I ràpidament diem el faraón. Doncs, bueno, busquem una cançó que parli del faraón. I n'hem trobat una que canta el Pepe Blanco, és un cantant de flamenc, però, bueno, parla del faraó i, per tant, ens ha semblat que la podríem posar aquí. Aquí teniu, doncs, per recordar aquest Jean-François Champollion que va posar en marxa l'egiptologia, Pepe Blanco i el seu faraón.
El rei no calé, el rei faraón, medita las leyes que aquí le traigo yo. Lo ha dicho un divé y su palabra grita hasta que el mar diga lo que le marfín tendrá. Ni luz, ni pan, ni candela, ninguno le brindará. Y aquel que bien lo camele, buena fortuna le amparará. ¡Ay! Lo ha dicho un divé y su palabra grita hasta que el mar diga lo que le marfín tendrá. Y el vengue vengue se trajele al payusela, que al provecito que a los retos se lo niega. Que somos buenos y por algo to llevamos, sangre de reyes en la palma de la mano. Que viva la raza mía, que vivan los locales, que viva faraón, el gacho con parneses que llevo en corazón. Lo ha dicho un divé y no le falta la razón, cuando eso sale una vez sale pato, ya que el que quiera par solo la luz que su radio da y no le dé a sus hermanos, siempre en tinieblas caminará. ¡Ay! Lo ha dicho un divé y no le falta la razón, cuando eso sale una vez sale pato. Y el vengue vengue se trajele al payusela, que al provecito que a los retos se lo niega. Que somos buenos y por algo to llevamos, sangre de reyes en la palma de la mano. Que viva la raza mía, que vivan los locales, que viva faraón, el gacho con parnese, que tiene buen corazón.
24 de desembre de l'any 1951. L'any que, o i el dia, que el país de Líbia es declara independent d'Itàlia. De fet, Líbia i Itàlia han estat, o van estar, molt de temps relacionats, perquè quan a l'any 1911, en concret el 29 de setembre, Itàlia va declarar la guerra a l'Imperi Otomà, en els prolegòmens de la Primera Guerra Mundial, i va envair la zona costanera, en concret les regions de Tripolitània i de Cirenaica, no va poder Itàlia penetrar més cap a dintre, més cap a l'interior de Líbia, perquè els beduïns li oferien una important resistència. De fet, el Tractat de Pau d'Uixí, que es va signar el 1912, va tancar aquestes hostilitats, però els libis anaven intentant fer fora els italians, i quan va esclatar la Primera Guerra Mundial s'hi van posar amb bastanta més força, empenyent-los cap a la costa per fer-los fora, ajudats pels altres, pels rivals dels italians en aquell moment, els alemanys i els turcs. Penseu que estem parlant de la Primera Guerra Mundial, i en aquesta Primera Guerra Mundial els italians no estaven a favor dels alemanys, va ser la segona. A la primera estaven a favor dels anglesos i dels francesos. Bé, en qualsevol cas, doncs, els italians doncs van lluitar contra els britànics també, que estaven ocupant Egipte, però sense massa èxit. Itàlia no va fer. El 1917 van arribar els acords d'Akrama entre el rei libi de tota la zona del sud de Líbia, el rei Idris, i els britànics i italians per l'altra banda. Es van posar tots d'acord per fer fora doncs els alemanys i els altres i els beduïns, ara. Els italians van fer que Idris fos l'emir de la Cirenaica, perquè les dues regions es van començar a diferenciar. Doncs dèiem, la Cirenaica, l'Idris va ser proclamat rei, l'emir, vaja, i la Tripolitània, en canvi, es va convertir en una república que, quan van caure els turcs, va dir que, bueno, que ells els que volien era unificar-se amb l'altra banda, amb els nacionalistes del rei Idris, però hi havia lluites internes. Com a solució, els nacionalistes van dir, bueno, doncs escolta, que l'Idris sigui el rei de tota Líbia. Aquest ho va acceptar, però va acabar fugint a Egipte, i mentrestant, a Itàlia, la cosa havia anat canviant, havia entrat ja Mussolini, i Mussolini va dir, escolta, aquella guerra que vam declarar perduda a Líbia, doncs reprenem-la, tornem a enviar les tropes cap allà. Tripolitània és arrasada pels italians el 1923, però la Cirenaica, els beduïns, continuen la seva resistència, resistiran, de fet, 10 anys, fins que caigui l'imperi el 1932. Itàlia, doncs, l'1 de gener de 1934, unifica la Cirenaica i la Tripolitana com una colònia seva i inicia la colonització de tot plegat. La Segona Guerra Mundial canviarà tota la situació, perquè frenarà aquesta expansió, aquesta actuació dels italians a Líbia. Els combats entre els alemanys i els britànics a tota la regió aquella de Nord-Àfrica, doncs deixaran els italians fora de combat i faran que els britànics ocupin tota la Líbia el mes de desembre de 1942 amb ajut de les forces armades de la França Lliure. El 13 de maig de 1943, quan s'acaba la Guerra Mundial, Itàlia naturalment és derrotada, i l'Idris, des del Caire, recolzant els britànics, ajuda al lliberament de la Cirenaica i a que, diguem-ne, Líbia agafi aspiracions de ser un país lliure i no una colònia com fins ara s'havien estat disputant totes les potències europees. Itàlia, doncs, cedirà a Líbia, a Gran Bretanya i a França, i el mes d'abril de 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides acordarà que Líbia pugui arribar a ser un estat independent com ho és ara, però posant un límit, ha de ser abans de l'1 de gener de 1952. Mentrestant, ho deixaran sota la supervisió de les Nacions Unides, amb un comissionat general, l'holandès Adrian Pelt, i apareixeran dintre del país dues tendències. Una tendència que busca fer un estat federal, amb les diferents realitats de les diferents regions, i amb el Idris I com a sobirà, com a rei, i els que reclamen una república unitària i una república independent. Com dèiem, el 24 4 de desembre de 1951, Líbia serà proclamada Regne Unit de Líbia, federant tots els territoris sota l'autoritat del Muhammad Idris, del rei que ja tenien, amb el títol de rei, naturalment, i amb un govern que tindrà un parlament i que serà un govern federal. La Constitució, de fet, però, no s'arriba mai a proclamar perquè quan es fan les primeres eleccions, el 19 de febrer de 1952, l'oposició impugna els resultats, la repressió fa fora tots els partits i el rei comença a governar sol en plan totalitari mentre el seu país entra a la ONU. L'explotació del petroli, que es descobreix el 1955, fa ric de sobte el país, que diu, bueno, doncs escolta, ja ho tenim, entro a l'OPEP, prohibeixo la política, substitueixo el federalisme per la monarquia i anem tirant endavant. I, de fet, tirarà endavant i es progressarà fins que arribi la Guerra dels Sis Dies d'Israel amb tot el sarau aquell que potenciarà el nacionalisme àrab fent fora les bases militars occidentals i lluitant contra l'embargament de petroli als països àrabs. Per tant, acostant-se cap a la política que ja està practicant a Egipte el Nasser. Hi haurà un grup de joves oficials que mirarà de fer fora la monarquia, un grup que donarà un cop d'estat, per tant, que farà fora el rei i que comandarà el coronel Muammar al-Gaddafi i el comandaran l'Abdesalam Jahoud. Els partits seran prohibits, les bases estrangeres seran expulsades o retirades i el petroli es nacionalitzarà. Hem creat una república àrab, la República de Líbia. I com que durant molt de temps aquestes lluites de Líbia i dels països àrabs per la seva independència, pel petroli i tant, han sigut un... Jo diria que un estendard en mans de segons quina gent, però un estendard que demanava i exigia la llibertat, doncs hem buscat una cançó de lluita, hem buscat un poema d'un lluitador, ni més ni menys que del poeta espanyol, el poema és del Miguel Hernández, que en el seu moment va, diguem-ne, musicar i cantar el Joan Manuel Serrat. És el que porta per títol Para la libertad.
Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
El 25 de desembre de l'any 1223, el dia que a Itàlia el Sant Francesc d'Assís munta el primer pessebre vivent de la història a la localitat de Rieti. Sí, sí, Francesc d'Assís, que curiosament, quan va néixer no es deia Francesc, sinó que es deia Giovanni di Petro Bernardone. I havia nascut a la ciutat d'Assís a l'any 1181-1182, no està del tot clar. És un sant que va fundar l'ordre franciscana, que va fundar també l'ordre de Santa Clara, les Clarisses, i va fundar un tercer ordre, que era de naturalesa seglar, formant tot el conjunt el que s'anomena la família franciscana. Però no ens avancem. Francesc d'Assís era fill d'un comerciant de teles burgès de la zona d'Assís, amb Pietro Bernardone de Moricone, que era molt, depenia molt de França, viatjava molt a França per qüestions de negoci i que, obsessionat per això, va arribar a canviar el nom del seu fill, que, com ja he dit, es deia Giovanni, pel de Francesco, que volia dir, doncs, amb simpaties cap a França, o digueu-li com vulgueu. Això, a més, li va transmetre l'afició dels trobadors. El nen, educat segons l'època, va aprendre llatí, però criticava l'esperit econòmic i l'esperit monetari del seu pare, mentre s'aficionava a la lectura. Però també lluitava, implicat en les lluites que Assís tenia contra els germànics que volien envair Itàlia. El noi va estar presoner durant un any i va ser alliberat quan van fer fora els alemanys i va anar a entrar a l'exèrcit del papa que manava Gualteri de Brienne. El noi anava, doncs, per militar, però resulta que l'any 1205, segons explicava ell, en un viatge a la Pulla per anar, precisament, a barallar-se contra els germànics, va sentir una veu que li recomanava tornar a Assís. La veu era insistent i el noi va pensar que era una veu del més enllà i va agafar i se'n va anar cap a Assís, on va adoptar una conducta, diguem-ne, de reflexió i pregària que va acabar fent el vot de pobresa en contra del que el seu pare deia i se'n va anar a conviure amb els leprosos mentre es dedicava a reconstruir capelles, entre elles la primera, la capella de Sant Damià de la regió d'Assís. El seu pare va intentar treure-li tot això del cap, el va tancar amb un calabós, però la mare, que estava a favor d'ell, doncs va anar i el va deixar sortir, diguem. I el pare, llavors, què va fer? El va denunciar a les autoritats. El noi, arrestat, va ser portat a la justícia civil, però va dir que ell no estava a la jurisdicció civil, que ell en qualsevol cas estava a la jurisdicció religiosa. I, per tant, els jutges van dir, escolta, no ens compliquem la vida, passem-li la pilota a l'Iglésia. Li van passar, l'Iglésia li va dir que d'acord que es mantingués a la seva d'això, però que havia de tornar els diners al seu pare. I el noi va dir, no només els diners, és que li tornaré tot. I el dia que van fer el judici, doncs fins i tot es va despullar per tornar-li les robes de tot això. Mentrestant, ell anava reconstruint capelles, com la capella de la Porciúncula, que va restaurar el 1208, i va tornar a sentir una altra veu, una veu que li manava que anés a predicar l'Evangeli per tot Itàlia. Ell va decidir, doncs, que havia de seguir la veu que li manaven, i en pocs mesos ja va tenir una colla de deixebles, una dotzena pràcticament, amb els que anaven per les cases i els monestirs fent feines humils, demanant almoina i reconstruint les esglésies que estaven, doncs, fruit de la guerra, bastant afectades. El 1209, en concret el mes d'abril, el francès va dir, escolta, jo me'n vaig cap a Roma, anem tots cap a Roma perquè anirem a veure el papa. Anirem a veure el papa perquè nosaltres volem crear una ordre. I sí, van anar a veure el papa Innocenci III, amb l'ajut, això sí, de l'enxufe del Guido de Assís, el bisbe Guido de Assís, que els va introduir a les audiències del papa, i el papa va aprovar verbalment l'ordre, la regla, diguem-ne, que li proposàvem. De tornada a Assís es van aturar a Ribotorto, allò per començar, estaven ansiosos, i allà van començar a engegar els seus principis, vivint en la pobresa, barrejats amb els camperols locals, mentre buscaven un lloc per fer la seu de l'ordre, no?, per establir-se. L'abat benedictí de la muntanya Subasio va ser els que els hi va oferir la capella de la Porciúncula, que ells ja havien restaurat, i
allà que es van instal·lar. El 1215 ja es van començar a estendre, en aquell moment ja tenien representants seus a Itàlia, per tot Itàlia, pel sud de França i pels regnes espanyols, i el Concili de Letran va donar per bo a l'estatut que el papa havia aprovat verbalment, l'Innocenci III havia aprovat verbalment, mentre els mateixos frares renunciaven a totes les prebendes possibles i organitzaven una cosa que encara els franciscans tenen avui, que fan capítols, és a dir, reuneixen gent de diferents llocs per poder intercanviar experiències. El francès, cada vegada més envalentonat, el 1219 decideix agafar un vaixell i anar-se'n cap a Orient, amb la idea de convertir i musulmans. S'entrevistarà amb el sultan d'Egipte, el Malik al-Kamil, que evidentment es nega a atendre la seva petició de convertir-se al cristianisme i pràcticament el fot fora patades. El francès tornarà a Itàlia, Sant Francesc d'Assís tornarà a Itàlia per posar ordre dintre de l'ordre, valgui la redundància, perquè la cosa se n'ha anat de mare, i li demana amb el papa Honori III que designi el cardenal Ugolino, un conegut d'ell, com a superior de l'ordre, mentre ell, vist l'increment de vocacions que s'està produint, té la idea genial de crear un ordre en la qual no sigui necessari ser capellà, per dir-ho així, o ser monjo, i a més es retira a l'ermita de Fonte Colombo a redactar aquesta regla definitiva que el 29 de novembre de 1223 serà aprovada pel papa Honori III, constituint el que dèiem al començament la família franciscana. Aprovada aquesta regla definitiva, Francesc considera que ja ha fet tot el que havia de fer i se'n va cap a Umbria, se'n va cap a la localitat aquesta que hem dit al començament de Rieti, i allà decideix recordar el naixement de Jesucrist muntant un pessebre, que ja es feia, però muntant un pessebre amb animals i pagesos dels voltants, és a dir, un pessebre vivent. Per això, en aquest dia, considerem que s'estableix, que es fa el primer pessebre vivent de la història. Ell ja, com que està molt, ja està una mica fotut, el juny de 1224 farà el darrer capítol de l'ordre, abans de retirar-se a la muntanya Alvèrnia amb alguns companys que li construeixen una cabanya on es tanca a meditar i on comencen a sortir-li els estigmes que reprodueixen les llagues de Crist. Retornat a Assís, morirà el 3 d'octubre de 1226. Sant Francesc d'Assís. I per completar això amb una mica de música, hem trobat, jo no la coneixia, ho haig de confessar, una cançó d'aquella noia que va cantar aquell disc, que també va intervenir en aquell disc mític de Il Mondo, del Jimmy Fontana i tal, que és la Rita Pavone, i que té una cançó que porta per títol San Francesco d'Assís. Per tant, si hoy es martes, esto es Bèlgica, posem aquí el punt igual, a junts, el San Francesco d'Assís de Rita Pavone.
Tutto il mondo voglio amare, voglio amarlo come te, San Francesco, con la tua bontà, prego tendimi la mano, accompagnami da lui. San Francesco, io lo amo, e se tu gli parlerai, e lui non ti ascolterà, non piangerò. Ora so cos'è l'amore, vero amore, perdonar, aspettare in se non viene reso mai tutto il bene che si dona. Tutto il mondo voglio amare, San Francesco come te, non mi abbandonare e cammina insieme a me. Ma se un giorno piangerò, piangerò pensando a lei, Francesco devi perdonare, è perché li voglio bene.
El 26 de desembre de 1820, el dia que a la localitat italiana de Trieste mora Josep Fouché, el duc d'Otranto. Un polític francès que, com veureu, doncs, és un dels que ha contribuït a que els polítics siguin aquesta imatge que tenen avui en dia. Bé, no avancem a aconteixements. Ell era fill d'un capità d'un vaixell bergantí negre que traficava amb negres i que tenia una plantació a Haití on treballaven els esclaus. Quan ell mora, el dia 10 de març de 1771, i per tant el nen té doncs, 22 anys, el nen es vol fer càrrec de tot el negoci, però està dèbil de salut i no pot, i per tant renuncia a això, i el que fa és entrar al seminari de l'oratori de Nantes, allà rebrà les ordres menors, però al mateix temps, com que és el moment en què s'està produint tot el creixement o la germinació de la Revolució Francesa, no acabarà com a capellà, sinó que en sortirà, marxarà de tot aquest entorn empès per les idees de la Il·lustració francesa. El 1782 entrarà de professor de ciències a Niort i anirà passant per algunes viles fins a arribar a Arras, a la ciutat d'Arras, el 1788, on coneixerà Robespierre, l'impulsor de tota la, un dels impulsors de la Revolució Francesa i que, per tant, acabarà de decantar la balança fent-lo entrar a la francmaçoneria l'any 1789, dintre de la qual començarà a pujar fins a arribar a ser-ne gran oficial d'honor. Prefecte d'estudis a Nantes, quan esclata la Revolució Francesa, ràpidament s'adhereix a la Revolució i el seu, la seva vàlua intel·lectual és valorada i és elegit diputat a la Convenció Republicana del setembre de 1792, representant a la ciutat de Nantes. Allà a la Convenció anirà a parar el Comitè d'Instrucció Pública, el, depenent del partit dels girondins, i votarà en el seu moment a favor de la pena de mort contra el rei francès Lluís XVI. Veient els seus valors, la convenció decideix enviar-lo a l'oest i al centre de França a promoure l'esperit revolucionari, cosa que farà amb una eficàcia evidentment notable. Organitzarà la Guàrdia Nacional a Nantes amb voluntaris que van contra els conservadors, mentre comença la descristianització, ell la va definir així, del centre de França i de la zona de Borgonya, destruint iglésies, robant descaradament els tresors eclesiàstics i sobretot centrant-se en la ciutat de Lió, on arribaran a batejar-lo com el metrallador de Lió, perquè en un moment determinat, utilitzant la seva autoritat, decreta la substitució de la guillotina, que segons ell és massa lenta matant antirevolucionaris, per les execucions amb metralla, és a dir, es dispara els canons, s'agrupen els presoners, es posen junts i au, i vinga, canonades contra ells, però amb metralla. Això eliminarà en poc temps pràcticament 2.000 ciutadans de Lió. Coneguda aquesta habilitat, el 27 de març de 1794, des de París diuen, escolta, que vingui cap aquí aquest fletxa, que en torni a entrar a la convenció i que ens expliqui tot això, i quan arriba allà veu que no hi ha el Robespierre, que considera que s'ha tornat molt condescendent, i aleshores ell es presenta per president del club, fent fora el Robespierre, fins que aquest aconsegueix que l'expulsat sigui ell. Sabent-se aleshores en perill, perquè diu, si jo m'he enfrontat amb el Robespierre, ara aquest vindrà per mi, doncs participarà en el complot que es fa a França per fer caure justament el Robespierre i negocia la fi del terror, la fi de tota la repressió amb els conservadors a canvi del seu suport. Ja veieu que el noi comença a acostumar-se o a apropar-se a això que en diem un polític, entre cometes, flexible. Caigut Robespierre, Fouché doncs, busca un altre protector protector, evidentment es posa sota la protecció de Barràs, que li encarrega una missió a la Catalunya Nord i que el fa entrar, i aquí ve el punt important, a la policia secreta. Ell estarà dintre de la policia secreta i amb una eficàcia notable, i el 20 de juliol de 1799 serà promocionat a ministre de la policia, on, dieu-li tonto, el que farà és ajudar a Napoleó en el seu cop d'estat del 9 de novembre de 1799. El deixa actuar i, per tant, quan el Napoleó agafa el poder, diu: no, tu no et trauré perquè tu m'has sigut fidel, per tant, jo et respecto. Ell, abusant del seu poder, anirà fent maniobres estranyes que li vagin sempre en favor d'ell i en favor de qui mani, del Napoleó. Tornem a la similitud amb els polítics. El 1802, Bonaparte demana el poder vitalici. Si el Fouché diu: home, potser aquest noi se'n va massa lluny. I aleshores decideix actuar contra el Bonaparte. Assabentat el Napoleó, suprimirà el ministeri, el traurà del ministeri, el portarà al Senat amb els conservadors, diu ell, i amb l'ajut de Talleyrand, i el deixarà allà com una gratificació, diguem-ne. Però la seva feina és massa bona i el juliol de 1804 el mateix Napoleó tornarà a cridar-lo com a ministre de policia. Després el nomenarà comte i duc d'Otranto i el reconciliarà amb en Talleyrand i tot això. Però bueno, ja sabeu, caigut Napoleó, contra el qual precisament el Fouché havia conspirat, allò, el manual del bon polític, no posis mai els ous tots en el mateix cistell, serà ministre, quan cau Napoleó, serà ministre de Lluís XVIII, és a dir, un republicà aferrissat, doncs, que es torna monàrquic. Bé, és igual, quan el Napoleó, és igual perquè quan el Napoleó torna, el govern dels 100 dies, l'any 1814, torna durant 100 dies, ell allà que està per fer de ministre, i tornarà a fer de ministre de Napoleó. Quan el Napoleó és altra vegada fet fora, el 1815, el Lluís XVIII, el Lluís XVIII, el nomenarà com a ambaixador abans de donar-li un càrrec polític. Però ell, que ja comença a veure les coses, diguem-ne que, bueno, ja hi ha apurat massa el d'això, decidirà retirar-se a Trieste, on viurà durant uns anys fins morir, com dèiem, el 26 de desembre del 1820. I com que, a més, França li deu a un perla com en Fouché el muntatge de la seva xarxa d'espies i de les seves xarxes d'espionatge, doncs, per rematar això, hem buscat una cançó que parli d'espies. I quin espia coneixem si no és el James Bond? El millor de tots, el James Bond. I, per tant, deixeu-nos que acabem aquesta edició del programa d'avui amb el mític Goldfinger, cantat per la Sidley Bassey. I ho farem, doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i en Francesc Morgada, servidor de vostès i picapedrer, que els acomiadem i els emplacem a la setmana vinent en una nova edició d'aquest 5 a la setmana.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kissed
kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.